Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, avui en el torn del grup municipal de Convergència i Unió. A nosaltres hi són els regidors Rubén Lallana i Albert Medrano, que els demanarem pues, la informació i l'opinió relativa a tots aquells temes de màxima actualitat. Per tant, a tots dos, benvinguts al programa.
Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a parlar de temes de rabiosa actualitat, perquè ens hem de referir a temes econòmics i agafarem com a referència el darrer ple, on se'n van tractar alguns, entre ells, pues, una modificació de pressupost que va presentar l'equip de govern en el tram final ja de l'exercici i d'aquest any 2012.
Sí, bueno, destacar que era una modificació, jo crec que de pur tràmit, que era agafar partides doncs, que s'havien exhaurit i implementar les primeres altres, amb uns ingressos atípics també, per tant, eren de pur funcionament. En quan no entrant a valorar les dades de la modificació de crèdit, la va aprovar el Partit Popular, per tant no era una modificació política, no era producte de cap reconversió de cap partida ni incrementar cap taxa ni res similar, per tant ja et dic que era una modificació de pur tràmit i òbviament la darrera de l'any.
Van haver partits polítics que no van estar d'acord, no?
Sí, bueno, evidentment una modificació de crèdit d'un pressupost és igual, fan referència al pressupost, per tant tothom és lliure de fer l'oposició que crea convenient i òbviament d'estar o no d'acord amb la línia del govern. Evidentment, com he dit, era una modificació de tràmit, no altres, potser no han sigut, però està sí. Bàsicament el 90-95% d'aquesta modificació era producte del decret Rajoy que vam aprovar demanant un crèdit per valor de les factures pendents de pagar en 31 de desembre i per tant pur tràmit, no hi havia elecció. El Partit Popular reconeix que ha sigut responsable en aquest aspecte i va votar a favor d'aquesta modificació, altres doncs, han cregut oportú estar en contra o abstenir-se, per tant és normal la discrepància i a vegades sí que és veritat que alguns partits de l'oposició veiem que és no a tot. Jo crec que algun dia i tot diran que no una subvenció, no ho sé, però no em vull ficar en el que fan els altres. Nosaltres hem de tirar endavant, nosaltres hem de governar este difícil temps que ens ha tocat viure, perquè són temps difícils. El país ha gaudit d'una època de bonança doncs, on era molt fàcil governar i fer coses, doncs, i ara la conjuntura econòmica és la que és i hem de fer tot el contrari del que han fet molts governs arreu del món durant molts anys, no? I el que hem de fer és ser austers, ser responsables, intentar mantindre serveis essencials, val? Intentar no pujar els impostos a la gent, perquè són èpoques que la gent va molt justa, no hi ha treball, intentar generar treball, intentar portar, en aquest cas a la Cala, inversió privada que generi un valor afegit, però també economia i treballs a la gent del poble, i per tant jo crec que estem en aquesta línia. Després comentarem alguns dels temes en els que estem treballant i altres que en vindran, i jo crec que estem en una bona línia tenint en compte quina és la conjuntura actual.
No anava a dir, en tot cas sí que no en aquesta, sinó en una sessió plenària anterior sí que va haver modificació de taxes.
Sí, es van modificar les taxes. Òbviament no entraré a valorar si les taxes de la Cala són més baixes o no que altres pobles, perquè és veritat que algú podria dir nosaltres estem a la Cala, no estem a altres pobles, però així ho és. Només cal que analitzéssim una miqueta els serveis que oferim i les taxes que demanem per aquests serveis. Una taxa des de l'impost de circulació, jo coneixo molts amics coneguts que viuen a pobles de Catalunya que tenen una vivenda a la cala i s'empadronen a la cala principalment per pagar l'impost de circulació. Hi ha pobles que estan pagant 200 euros per tindre un cotxe. Per tant, a la cala això no ho paguem. La taxa de llar d'infants és una de les més baixes de les Terres de l'Ebre. I així podria dir-te unes quantes, la taxa de residus. Jo he sigut gerent del REBE, del Consorci de Residus, sé per damunt quasi totes les taxes i et puc dir que de les més barates de les Terres de l'Ebre és la cala. Per tant, l'únic que s'ha fet ara en aquesta modificació és que es van modificar les taxes, un petit augment que és l'IPC, que és el que hauria de ser. Aprovar un augment anualment de les taxes en relació al que va pujant el preu de la vida. Perquè si no al final anem cap a un dèficit, doncs que si no surt d'un lloc surt d'un altre i s'hauran de retallar serveis o s'hauran de fer altres coses.
De fet, hem de tenir una cosa molt clara. Amb l'anterior plenari, el que es va aprovar, bé, com bé has dit tu, és un increment de les taxes i a més té una modificació del pressupost que no té res a veure. Si nosaltres agafem el pressupost del 2012 que es va aprovar en el seu moment i amb ell, al mes de març, abril, hi ha la modificació creada o obligada a nivell nacional pel decret Rajoy, conegut com a decret Rajoy, tu saps que hi ha partides que tu les reajustes però són impossibles de contemplar, no? I sobretot amb serveis, amb reparacions, són partides petites. Amb tot això, si recordes bé, en el moment que es va fer este decret també hi havia una part que era l'interès que tampoc estava acabat de quadrar i l'únic que s'ha fet és reajustar el pressupost amb estos petits detalls que el que faran és que acabéssim l'any tancant-lo tal qual mos han obligat des de Madrid o des de la seu central.
És a dir, l'Ajuntament l'any passat a finals d'any, abans d'aprovar el pressupost 2012, ja va fer la seva feina, no? D'intentar aprovar un pressupost molt auster, però mantenint una sèrie de serveis que la ciutadania demanda, sense intentar pujar molt els impostos. Només vam tocar l'IBI, perquè enteníem que era un impost doncs, potser el més social de tocar. Llavors, durant el curs pressupostari, d'un any pressupostari, doncs Rajoy, jo crec que en una part molt ben encertadament, el que fa és als ajuntaments obligar a pagar els proveïdors. Evidentment els ajuntaments volen pagar els proveïdors. El que passa és que hem entrat en un bucle de difícil solució, que és que els ajuntaments volen pagar però també tenen uns ingressos pendents d'altres administracions o de ciutadans o de qui sigui que no paguen, no? Per tant, ja vam explicar que entre 31 de desembre de l'any passat l'Ajuntament devia uns 10 milions, ajudeu-me, 300.000 euros, però que estava pendent d'ingressar, és a dir, que li devien uns 11 milions 500.000 o una cosa similar, no? Per tant, doncs, l'Ajuntament de la Mella de Mar devia molts menys diners dels que li devien a ell. Per tant, era un tema de tresoreria. Nosaltres hem tingut que avançar aquests diners als proveïdors i anirem cobrant els diners que ens deuen, doncs, bueno, quan els anirem cobrant. Alguns ja els han cobrat, uns els anem que ve, i els altres doncs, inclús hem d'anar per la via judicial, no? Per tant, clar, quan tu tens aquest pressupost en funcionament, t'obliguen a demanar un crèdit de 10 milions i pico d'euros que et generen el primer any uns interessos de 500.000 euros, doncs tens el pressupost desquadrat amb 500.000 euros. És difícil gestionar-ho, això. És difícil. No hem sortit, ho hem fet, han tingut que cada regidor, jo crec que està fent una molt bona tasca, que és fer el mateix amb menys, intentar mirar tot, des d'assegurances, despeses de manteniment, revisar tots els contractes, vull dir, fem molt més de gestors que no pas de polítics, que jo crec que això és el que hauria tingut que ser sempre, no? I per això podem quadrar el pressupost.
I de fet, Rubén, perdona, hi ha una cosa que és molt important, és que si tu mires les votacions de l'aprovació del pressupost després de l'ampliació de taxes i qui ha votat i qui s'ha abstès amb aquesta última intervenció, les votacions dels partits són els mateixos. Clar, òbviament jo entenc, i em fico al lloc d'Esquerra i del Partit Socialista, que en el seu moment no van aprovar ni van acceptar els pressupostos, ara òbviament no farien el mateix, no poden donar-nos el suport. I entenc molt bé i agraïm sempre, i a més així ho diem, al Partit Popular, que en casos així sempre pues, dona el toc de coherència i entén les posicions i veu que el que intentem és anar una miqueta més allà i solucionar els problemes. Rubén ho diu molt clar. Portem una legislatura de sobreesforços en optimitzar recursos i en baixar gastos i aprofitar els ingressos que tenim al màxim. I aquest any ho hem fet. La prova la tenim que el petit desviament que hi ha sol és de la partida aquesta i no hi ha altre, al contrari. Inclús hi ha carteres que han pogut rebaixar el seu pressupost envers a ajudar al fons com de la totalitat perquè siga menys alt esta remodificació del pressupost.
Este dia vau fer públic que els regidors, igual que els funcionaris i els treballadors laborals, deixaríeu de cobrar la paga extra de Nadal.
Mira, hi ha una cosa que està molt clara. Molta gent se pensa, sobretot gent que treballa a la casa, que esta ordre l'han donat nantros, de que ve des de Convergència o ve de l'equip de govern. No, això és una ordre a nivell estatal, a nivell nacional, de la qual nosaltres ens sentim partícipes. És a dir, nosaltres no podem cobrar quan resulta que els treballadors de l'Ajuntament se'ls ha fet. És algo ètic. Nosaltres voldríem pagar les pagues extres. Nosaltres som persones, nosaltres al final de mes també volem portar un pa a casa nostra. I nosaltres entenem la crispació dels treballadors. A més, estem d'acord amb ells. És algo d'ells, que se'ls ha tret. Però nosaltres no ho podem donar. De fet, si et dones compte, les 4 o 5 poblacions a nivell nacional que han dit que pagarien la paga extra els han portat al contenciós. O sigui, ha sortit per la premsa fa 2 dies que recorririen i que portarien al contenciós. És un decret que ve des de dalt, nosaltres l'admitim o l'acatem per imperatiu legal, però després també ens han de sumar. I això crec que tots els regidors tenien clar. Vull dir, nosaltres no cobraríem la paga extra, els que la cobren, i gent com, per exemple, jo, que el que anem és per no tenim una nòmina, doncs també ens ajustarem i este mes de desembre doncs la part proporcional ens la traurem.
Des de l'equip de govern ja ho hem dit, no té molt de sentit este tipus, igual que dia que fer pagar els proveïdors als ajuntaments, els proveïdors tenia un sentit, no? Fer recircular el diner. Esta, si l'analitzes, esta mesura no és una mesura d'estalvi ni és una mesura de res, perquè encara no saben ni el que volen l'Estat. L'Estat l'únic que fa és ajuntaments, administracions públiques, ens supramunicipals, empreses públiques, no pagueu la nòmina del desembre al 100% als treballadors. Cuidado, no diu res dels polítics, que això és vergonyós. És vergonyós que des de l'Estat, sent un dels països del món que tenim més percentatge de polítics per habitant, se faci una norma d'aquest tipus que afecti a treballadors, a metges, a mestres, a administratius, a policies, a tothom, i que no afecti els polítics. Això és vergonyós i diu molt, i diu molt de, pues, de la nostra classe política, no? És trist, però és així, i s'ha de fer públic i hem d'aprofitar tots els que així creguéssim a manifestar-ho públicament quan tinguéssim l'opció d'explicar això. Com comentava el company Albert, ho hem d'acatar, per imperatiu legal, però ho hem d'acatar i s'ha de fer. I els treballadors així els hem transmès. Evidentment, no tenim altra que fer això. I com o no, tampoc no tenim altra, i no és per un tema polític, és per un tema ètic, inclús estètic, de que nosaltres tampoc no podem cobrar doncs cap tipus de prestació en proporció al mateix que estan deixant de guanyar els treballadors. Per tant, no sé si molts pobles o pocs ho han fet, no he sentit molt pels diaris, però la Cala amb això ho vam tenir clar del primer dia que va sortir el decret, que si això acabava així nosaltres tampoc no podríem evidentment cobrar ni un sol euro.
Anem a canviar de tema, on anem a temes més sanitaris, donat que fa darrer poques setmanes s'ha posat en marxa el servei de ginecologia al CAP de l'Ametlla de Mar, un servei que des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament, i més en els temps que corren, on les retallades en sanitat han estat a l'ordre del dia, no?
Sí, de fet, si mos fem un petit anàlisi de les últimes actuacions, no solament esta del servei de ginecologia, sinó de tot el que s'està treballant a l'àrea de serveis i de sanitat a la Ametlla de Mar, a la Cala, te donaràs compte que som atípics. O sigui, mentre les poblacions de 20.000, 30.000 habitants estan retallant, inclús tancant CAPs i centres de dia, pues, d'una gran feina des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern encapçalat per el nostre alcalde i per la regidora, no solament tenim l'últim servei, que és l'ampliació amb ginecologia, sinó, si recordes bé, el centre de rehabilitació que vam inaugurar fa poc i vam ficar en marxa, l'odontologia, la llevadora i els serveis que hem anat incrementant a poc dins el CAP. Això és un treball de formigueta que els fruits estan donant ara, però no és un treball que han començat ara, és un treball que portem des de fa molt temps treballant, reclamant al servei de sanitat de que som una població amb unes necessitats, però que a més intentem col·laborar i aprofitar els recursos, i centres principals de les Terres de l'Ebre no tenen avui els serveis que nosaltres podem donar. Aquí sí que hem de hem de donar les gràcies a tot l'equip que està treballant perquè així sigui, no solament des de la regidoria i des de l'equip de govern, sinó també des del CAP, que estan ficant bastant de la seva part perquè així sigui. I bueno, l'únic que podem fer és congratular-nos i desitjar que això no pari aquí, que no pari aquí. Deixem que t'enllaci una miqueta amb el centre de rehabilitació. Quan ho van ficar, ningú se n'en recorda que hi havia gent que tenia que anar a Tortosa, del Tebre, gent de la Cala, amb problemes que tenia que anar. No solament aquesta gent ja no estic a desplaçar, sinó que s'està tenint vora 600 persones mensualment. Són gent de fora del nostre poble que està venint a la Cala amb un centre que s'està convertint en un centre de referència, almenys amb el que és la rehabilitació. Tot això conjunt el que dona és una posició molt bona dins de les Terres de l'Ebre i un gran treball des de l'equip de govern.
Que, perdona, afegim això, és una realitat, no és que faci pedagogia ni res, és que simplement han millorat prestacions, han ampliat prestacions en plena crisi econòmica, quan molts municipis de Catalunya de dimensions similars a de la Cala han tancat moltes prestacions, molts serveis, i inclús estratègicament s'ha tancat algun CAP. Per tant, això ho hem de tindre en compte. És un esforç conjunt de la direcció del CAP, és un esforç conjunt de l'alcaldia de la Milla de Mar, que amb aquests temes doncs, està lluitant molt per intentar doncs, apostar per aquests serveis, i, òbviament, de la Generalitat, qui és que ha apostat i ha entès que la Cala doncs, som una població creixent, que en època estival tripliquem la nostra població i que doncs, no demanem res que mos toqui, però sí que és important que en l'època de crisi d'ajustaments que estem vivint, doncs, que nosaltres ampliem serveis, doncs, és un fet a destacar.
Del tema sanitari passaríem al sector assistencial, perquè la residència per a la gent gran i centre de dia és un fet. Ja la tenim pràcticament enllestida, el que són la base important de les obres, i ja s'ha posat en marxa la tramitació, bueno, de fet, la tramitació del concurs per a la seva explotació d'adjudicació està ja en el tram final. Fins i tot s'ha fet públic que hi ha tres empreses amb propostes interessades per gestionar aquesta residència, que val a dir també que ha aconseguit una part important de suport econòmic de la Generalitat.
Sí, això era important, no? Perquè teníem la infraestructura, però sense poder ofertar places concertades o de prestació vinculada, era difícil. Al final això s'ha aconsegut, ha sigut un treball de l'alcalde, de poder directament amb el conseller de Benestar i Família poder concertar aquestes places que sempre s'han negat històricament, però que ara al final doncs han pogut ser. La Cala Gestió, a través de la Cala Gestió, hem tret un concurs, val? I ara doncs s'estan acabant de resoldre les ofertes tècniques. Ben aviat obrirem la aplica de les condicions o de les ofertes econòmiques i tot seguit s'emetrà un informe doncs, dient quina és l'empresa que ha ofertat la millor opció. No? Per tant, aquí doncs, el fet de que s'hagin presentat tres propostes doncs, ja és molt important. Dona ja viabilitat a poder obrir a principis d'anys la residència. Ha de passar un temps perquè l'empresa adjudicatària d'aquesta concessió ha d'invertir vora un milió d'euros en mobiliari per poder obrir la residència i doncs bé, òbviament això va lligat també a un tema molt important doncs, de promoció econòmica, de moviment econòmic del sector serveis i també directament del treball, perquè aquí es generen doncs progressivament, perquè suposo que el primer no estirà al 100%, però anirà gradualment omplint-se de residència i el nombre d'oferta pública de treballadors és important. Per tant, jo crec que un servei més necessari i que molts ficaven en dubte que no serien capaços de concertar places, que això seria una ruïna per l'Ajuntament, i al final doncs, bé, demostrar que el treball amb el treball arriba a l'esforç i que al final doncs, això serà una realitat.
Jo sí que voldria apuntar una cosa. A la vida i a la política se fa molta demagogia, però fer demagogia amb aquesta sèrie de coses com pot ser el centre de dia i a més a més la zona de per la gent gran, aquí sí que demanaria que fossin molt més curosos, no? Quan nosaltres des de l'Ajuntament apoyem i tirem endavant és perquè teníem molt clar que això funcionaria. Clar, el moment econòmic, el moment contractual de com està el país ha fet dubtar, però nosaltres no, no ho teníem molt clar. L'únic que teníem, com ha dit el company Rubén, era la dubte de quantes places podien concertar. Aquí una vegada més la gent de Catalunya, l'equip de Convergència i Unió, ha demostrat que està per nosaltres i de que està al costat nostre, i que mai, quan van començar a parlar d'aquest tema, ens va dir clarament que no ens deixaria de la mà, i així ha sigut. Sí que voldria dir una cosa, perquè últimament ens estan arribant pues, gent molt preocupada, i ho hauríem de dir públicament. Les places encara no estan donades, no hi ha ningú apuntat. Hi ha gent que està venint a l'Ajuntament molt preocupat, sobretot gent gran o familiars de la gent gran, que diu, escolta, ja ens han dit que les places estan 100% ocupades. No, no s'ha començat res. O sigui, el que s'ha començat és la part burocràtica, la part de gestió, però en cap cas ni hi ha llista d'espera, ni hi ha llista de gent apuntada.
No la pot haver, perquè no se sap quina empresa durà a terme la gestió, per tant és impossible que hi hagi ningú, òbviament.
I òbviament aquí l'alcalde sí que ho ha deixat molt clar, que primer som els de casa, primer som la gent del poble, i després...
A més, seria una grata sorpresa que només començés omplissent les 120 places de residència i les 28 de centre de dia, perquè cal recordar que és una de les residències més grans dels Terres de l'Ebre, per tant... ojalà tinguis raó, estigués ja ple, perquè seria una grata sorpresa tant a nivell econòmic per l'Ajuntament, perquè tindríem un guany, que això algun dia ho explicarem com se durà a terme aquesta gestió, tindríem un guany, cosa que al principi és obvi que no entraran de cop 120 persones a la residència.
Per això mateix la gent de la Cala que estigui tranquil·la, que al moment que s'obriran les llistes, els primers de saber que serem la gent que vivim aquí.
Parlant del tema assistencial, també aquesta setmana es feia públic que s'ha plantejat que el Servei d'Urgències Municipal pugui oferir un servei d'assistència als malalts crònics del municipi.
Sí, de fet, una de les inquietuds que tenia la nostra regidora, la Carmen, era com aprofitar i com arribar en moments com els que estem a la gent que realment ho està passant malament, gent inclús, gent gran que no es pot moure i que té problemes, no? Tots sabem que nosaltres tenim una ambulància, tenim gent treballant, i l'alcalde en el seu moment va deixar molt clar que aquesta gent, a part de donar serveis, durant el dia, mentre no teníem serveis d'urgència, teníem que estar més a prop de la gent del nostre poble, de la gent gran, de la gent que té problemes. I personalment, la regidora, juntament amb l'equip de l'ambulància, està visitant un a tots els malalts que des de Benestar Social s'ha fet una llista atenent la gent que té dificultats. A partir d'aquí buscarem fórmules individuals o col·lectives per a poder arribar més a ells i ajudar-los amb tot el que poguéssim. Nosaltres, la nostra obligació, a part de dirigir i manar, és ajudar. O sigui, l'Ajuntament, dins de l'àrea social i dins de sanitat, una de les coses, hem d'estar molt a prop de la gent. I quan més a prop estem, més resultats donem. I quan som l'únic poble, un dels pocs pobles dins de Catalunya que tenim ambulància pròpia del nostre i que ho paguem amb els nostres impostos, qui millor que els nostres avis, la nostra gent malalta que es pugui aprofitar.
I també sobre el tema, ja que em permets que estigui el tema, Albert, sobre el tema de l'ambulància, del SUM, comentar que l'equip de govern estem al costat dels treballadors d'ambulància, que considerem que és un servei, per molt que sí que tenim doblat en respecte a altres ajuntaments, perquè normalment la gran majoria d'ajuntaments només tenen el de la Generalitat, els del SEM, nosaltres ni tenim un de municipal, sí que és veritat que és un servei que no ens pertoca per llei, però també n'hi ha altres que estem duent a terme que no ens pertoquen per llei, i un dels més prioritaris és la salut, les emergències, les urgències. Per tant, comentar doncs, que alguns rumors que s'han sentit pel poble, sempre al final quan investigues surten d'on surten, no sempre són interessos partidistes, moltes vegades doncs no hi ha res de cert, i si hi hagués de cert doncs no estirien, no? Per tant, doncs, reafirmar-nos en que per nosaltres, des de l'any 2003 que estem governant, sempre hem cregut ambulància, estem passant èpoques de crisi difícils, però continuem apostant per un servei prioritari com és l'ambulància, i mentre nosaltres estiguéssim al govern de propostes damunt de la taula per eliminar ambulàncies no n'hi haurà cap. Per tant, doncs, tot ha sigut, bueno, rumorologia que diuen els castellans o demagògia que diuen uns altres, no sé què dir-ne, o joc polític, o sigui el que sigui, però la realitat és la que veueu, i els treballadors d'ambulància estan treballant i l'ambulància està en servei. Això sí, hem d'optimitzar els recursos, i com que hi ha un temps prudencial que tenen lliure, doncs intentem ampliar-lo amb aquests serveis que jo crec que la ciutadania admetrà de bon grat.
Precisament, i en el tema social i assistencial, ara fa... aproximadament un mes es va signar un conveni amb una fundació amb l'objectiu de que els alumnes del centre ocupacional que hi ha a la Becrem poguessin disposar d'unes hores setmanals de les instal·lacions esportives municipals, no?
Exactament. Dins de la línia que hem dit d'estar a prop de la gent, de ser curosos, de moments difícils, recordar-me de lo que té realment valor, tenim un centre ocupacional que està venint aquí a la Mella, de discapacitats, que a més són gent que els veus passejar per aquí, que inclús s'incorporen molt en festes majors, estan amb nosaltres i se senten caleros. Tu parles amb ells i diuen d'on ets i diuen soc de tal i de la cala, no? No podíem desaprofitar tenir uns complexes com els tenim d'un gran nivell com pot ser el poliesportiu i en hores que no va ningú, que no s'utilitza, deixar-ho tancat. És de gent que necessita fer esport, necessita avaluar, perquè a part de fer esport es va molt bé inclús per a dinamització i per les articulacions, una miqueta per col·laborar entre ells i vam arribar molt ràpidament a un acord per a que fessin ús i disfrut del poliesportiu en les hores que òbviament no hi ha activitats.
Tema de comunicacions, fibra òptica, el wifi a les urbanitzacions molt aviat, un servei que tot i no ser igual que el que s'oferirà o el que s'ofereix al casc urbà, sí que milloraran molt les condicions de connexió a internet de les urbanitzacions i disseminats, no?
Sí, una vegada més és la continuació del projecte que tantes vegades hem explicat de la fibra òptica. Com vaig explicar inicialment, vam explicar que era era impossible econòmicament, viablement per l'empresa, perquè al final això és un recurs 100% privat, de cablejar amb fibra òptica les urbanitzacions, perquè són urbanitzacions amb molts metres lineals de carrer, s'havia de soterrar, per tant incrementava el cost de l'obra civil i per tant no havia una amortització de la infraestructura amb fibra òptica. Per tant, l'empresa va dir: me prometo a donar servei a través de WiMAX, a través de radiofreqüència, un servei també de molt alta qualitat que millorarà sensiblement l'actual ADSL. Inclús hi ha zones d'organitzacions que no hi arriba el telèfon, per tant no poden tindre internet, i jo crec que és un servei més que donem al ciutadà. En aquest cas, doncs, bueno, la gent que ens està escoltant ja veuran que al proper número dels quatre cantons doncs ja donem una mica més d'informació, perquè a partir del abans de Nadal la zona de les Roques Dorades ja podran disposar d'este servei a través de la cobertura d'accés que dona una torre instal·lada al camp de futbol. Properament, a través també d'una torre que ficarem al costat del centre social de Calafona, a Tres Cales, donarem cobertura a urbanitzacions, i poc a poc, jo crec que en un període raonable, 2-3, màxim 4 mesos, tota la cala tindrà accés a aquesta nova tecnologia. Paral·lelament, també s'està acabant de cablejar tot el que és el casc urbà, hi ha altes en espera, hi ha zones doncs, que properament podran donar-se d'alta. També me comenten la gent de la cala Fibra doncs, que vora el març-abril tothom estirà en disposició de tindre este servei de fibra òptica a casa.
A part, aprofitar de que un poble com el nostre, que és 7.000-8.000 habitants, tingui una tecnologia com és la fibra òptica, és prou important que s'hagi fet una bona feina. A més, has de pensar que gent com Amposta, Tortosa, està venint a recabar informació perquè bueno, volen tirar endavant aquest servei amb grans poblacions de les nostres terres. I a més és curiós, si estàs aquí a l'Ajuntament durant el dia, veus que diàriament, no diria diàriament, però pràcticament setmanalment, estan venint xavals de la universitat d'aquí de Tarragona, d'enginyeria, a veure com s'està desenvolupant el servei i a veure com aquesta tecnologia s'està implantant en una població petita, entre cometes, com pot ser la Cala.
Comentar també, doncs, sí que al casc urbà a través de la fibra òptica tenim una velocitat de 20 megas simètrics, em vam explicar, 20 megas de pujada, 20 megas de baixada. Al ser per emissió WiMAX, evidentment la quantitat de dades a transmetre no pot ser la mateixa, però oferiríem un servei de 8 megas asimètric, que serien 8 de pujada i 1 de baixada. Actualment la DSL és 6 i 1, per tant 8 i 1 doncs, incrementem la velocitat de l'actual DSL comercial. Tot això doncs, a partir d'ara es faran una sèrie d'ofertes comercials, aniran passant per les organitzacions a mesura que es pugui donar d'alta del servei i bueno, aniran explicant tot tal qual s'ha fet aquí també al casc urbà.
A part, és una inversió de futur. La fibra òptica, el bo que tenim és que... Parlar jo de la fibra òptica quan tens aquí el regidor que ho ha fet és difícil, però quan se va plantejar fer la fibra òptica, Rubén va plantejar, tots vam veure en seguida que teníem que tirar endavant, perquè és algo que no solament és d'un profit ràpid d'ús diari i que a més ho podem veure, l'efecte és ràpid, sinó que a llarg termini el que pot portar...
Serà l'única opció.
Serà l'única opció, com molt bé dius, però a part la qualitat que ens donarà i l'ampli ventall d'opcions que podem tindre és infinit.
Mireu, l'any que estem fent gestions amb la Generalitat perquè un nodo troncal que passa de l'Hospitalet i per aquí l'autopista, si ens podem arribar a connectar amb la màxima brevetat, podríem passar d'una velocitat de 20 megasimètrics a 100. Imagineu-vos el que pot arribar a significar això, no? Velocitats assimilables a països com Estats Units o Japó. Per tant, doncs, donaríem un salt, si ara han fet un salt qualitatiu, doncs donaríem un salt molt, molt més qualitatiu i important.
Quan parles de la fibra òptica, Franquín, molta gent se pensa que sol és per ús privat, o sigui, aquí l'únic que es pot beneficiar és el ciutadà del poble. Jo te puc dir que moltes empreses de fora, amb unes velocitats i amb una infraestructura com aquesta està muntant, poden pensar, no dic que passarà, però poden pensar vindre a recabar cap aquí la cala i muntar els seus negocis aquí, perquè avui el 90% dels negocis se porten per internet. Quan tu dones aquesta facilitat de pujada i baixada amb aquestes velocitats tan altes, el cost de vida d'una gran ciutat o d'un nucli perifèric molt gran com pot ser Tarragona no és el mateix que si vens a muntar el teu negoci a la cala. I això esperem que a la llarga d'alguna manera pugui motivar motivar aquestes petites i mitjanes empreses o grans empreses a que sigui un punt més per convidar-los a vindre a la nostra població.
Més coses, ara si anem cap a l'àmbit de les infraestructures, també s'està acabant la tramitació d'adjudicació d'una parcel·la d'utilitat hotelera a la segona fase de Tres Cales o a Tres Cales segona fase, també que deu estar en el tram final ja, properament a saber quina serà l'empresa que s'ho quedarà, no?
Sí, igual que explicàvem que hem tret un concurs públic a través d'unes bases molt concretes pel tema de la residència, s'han presentat tres empreses, doncs han fet el mateix per una parcel·la hotelera que ja, perquè ens tinguéssim a la zona de Tres Cales, una fase dalt de Calafort. És una parcel·la derivada del nou pla d'ordenació urbana que es va aprovar el 2010, que a la segona fase de Tres Cales doncs, situa una zona hotelera al davant del mar. No? Què fem?
Per a que ens entenguem, si la ubiquem, estaríem parlant de la nova rotonda que hi ha
exactament
al costat de l'accés a Calafort
i que va cap a Sant Jordi.
Correcte,
eh? Allí. És una parcel·la d'uns 10.000 metres quadrats i l'objectiu és molt clar. Doncs, també pot semblar fàcil, però ja us avanço que no ha sigut gens fàcil, perquè de parcel·les hoteleres només a Catalunya, amb totes les facilitats del món, n'hi ha... Bueno, s'ho podeu pensar, no? Per tant, ha sigut un esforç importantíssim. Aquí també seria injust no dir-ho, ha sigut principalment l'alcalde que ha fet aquestes gestions, que és intentar buscar grups inversors privats que siguin capaços de tirar això endavant. I per què diem capaços de tirar això endavant? Perquè doncs, ara de grups inversors privats que volien fer coses és difícil, però és que a part les condicions que han ficat han sigut per una part fortes, per l'altra part doncs, ja explicaré més lights, no? Fortes per què? Doncs perquè qui vulgui participar, ja avanço que només s'han presentat una empresa, però que ha apostat molt fort, qui vulgui participar d'aquest concurs ha de fer un hotel d'un mínim de 4 estrelles, d'un mínim, podria ser de 5, un mínim de 4 estrelles, per tant busquem la qualitat, és a dir, portar gent d'un cert valor adquisitiu que després de l'hotel pugui anar als comerços, pugui anar als restaurants, pugui inclús agradar molt la cala i comprar-se un pis, pugui tornar en altres èpoques i no a l'hotel sinó d'apartaments, un inversor d'un turisme de qualitat i amb una inversió de 12 milions d'euros. És a dir, ha de fer una inversió mínima de 12 milions d'euros, 2.000 milions de les antigues pessetes, per això és una inversió important. És una inversió important i pocs grups inversors ara mateix estan per la línia de poder obrir hotels a municipis com la Cala en aquestes característiques. Per tant, doncs, si al final se pot adjudicar en les condicions que nosaltres hem fet públiques, serà una gran notícia per la Cala, el mateix que la residència, creació de llocs de treball, creació de serveis i fer recircular l'economia local i atraure turisme al municipi, que falta mos fa també. Doncs creiem que a la Ametlla de Mar li faltaven hotels també.
Aquesta adjudicació també és propera.
És molt propera. Abans m'ho he deixat de dir, però la residència jo crec que en dues setmanes estarem en disponibilitat de dir qui és l'empresa que ha guanyat el concurs, i una mica més enllà, però també crec que durant aquest any, abans d'acabar el 2012, també podrem fer el mateix amb la zona hotelera. Per tant, de cara a l'any que ve espero tindre i poder anunciar dos molt bones notícies per al municipi de la Cala.
Dins de l'àmbit de les infraestructures tenim el que ara tenim el poble aixecat en un peu, que és la canalització de gas natural.
Sí, perdona, Franquins, que he deixat una part que crec que és important, no? Perquè en part de l'hotel, i potser hem obviat que molta gent no coneix això, no regalem, com suposo que s'entén, els oients mos entenen, no regalem els terrenys, sinó que els fiquem a la venda amb un preu mínim de 2 milions d'euros. Per tant, l'empresa que guanyarà, a part d'invertir 12 milions d'euros i construir un hotel atenent-nos a les normes urbanístiques que es puguin fer allí, evidentment no podran fer 4 plantes, doncs invertiran 12 euros, un mínim de 4 estrelles, 12 milions d'euros, mínim de 4 estrelles, i hauran de pagar en preu d'inici un mínim de 2 milions d'euros, i si ho fan al llarg dels anys, doncs s'anirà incrementant l'IPC i per tant seran més diners. Per tant, també la Cala, a part de tot el que he dit, també l'Ajuntament en aquest cas té un benefici econòmic que ajuda a les arques municipals que ve molts anirà.
De fet, si tornes a contar una miqueta, l'alcalde en el seu moment, quan van començar ara amb aquesta crisi més aguda, va ficar tres elements damunt de la taula, que va ser l'obligació nostra és buscar ingressos, inversions i llocs de treball. I és una miqueta el que estem fent. Si tu virtualitzes hotel, residència i Mercadona, estem parlant de tres elements. Que primer que fa és fer uns ingressos a l'Ajuntament de la Ametlla de Mar amb la compra o la cessió de terrenos, inversions, òbviament, perquè han d'efectuar les seues obres, i sobretot assegurar alguna cosa molt important, que és el primer que necessitem com a poble, que és llocs de treball. Avui, aquest equip de govern, el que té molt clar és que el que hem de treballar és perquè la gent pateixi el menys possible. No podem fer milagres, però com a mínim fer tot el possible per a que quanta més gent se pugui reaprofitar i quanta més gent trobi a pocs llocs de treball a la Cala, més tranquils estarem i més segurs estarem. I si et dones compte, totes les inversions van lligades cap aquí. Molts diran, sí, però és que hi ha gent que vindrà a treballar de fora. Òbviament, per sort o per desgràcia, no tenim tota la capacitat humana per fer tota l'obra, no? O no tenim suficient gent amb la capacitat de fer-ho. Però sí, si nosaltres podem dir al mes de març, abril, maig de l'any que ve, que encara estem en una crisi molt, molt galopant, que podem estar entre 50 i 100 famílies del poble treballant, això és molt important. Garantitzar avui, en un moment de crisi, en un moment contractual com el que tenim, que l'alcalde ha ficat per endavant de tot, buscar aquests llocs de treball, assegurar el menjar de cada dia. Després ens hem de guanyar i després hem d'estar capacitats. Però com a mínim, l'oferta està aquí damunt de la taula.
Parlàvem de la canalització del gas natural, que també és, per una banda, creant comoditats, però també era un servei que també millora les prestacions com a poble, no?
Òbviament, és un servei més, és una energia no renovable en aquest cas, però és una energia que oferim al ciutadà, no és cap obligació, és una possibilitat més que té damunt la taula a l'hora de fer la contractació dels seus serveis energètics, i per tant doncs també li hem de sumar un valor afegit al municipi, inclús a les nostres propietats, no? Perquè no és el mateix vendre o llogar un immoble amb este servei que sense este servei. Per tant, doncs aquí, igual que he dit que hem comentat abans que amb la fibra òptica estàvem al capdavant de la innovació, aquí no cal reconèixer que amb el gas natural no hi som. Jo fa molts anys, 10 o 15 anys, a la universitat ja en tenia el meu pis de lloguer de gas natural. Però sí que és veritat que la zona sud de Catalunya ha estat olvidada durant molts anys, no? Perquè era dificultós les canalitzacions, la inversió, per les raons que siguessin, no? I ara doncs ha pogut ser possible, tot i que pot ser tard, i s'ha de reconèixer, però és importantíssim doncs que un municipi pugui gaudir d'aquest servei, d'aquesta infraestructura, d'aquesta energia. I per tant, doncs, també donar les excuses de l'Ajuntament doncs, pel que estan comportant les obres. Jo crec que s'estan duent a terme prou bé dins la seva complexitat, perquè afecta molts carrers, molts veïns, molts zones d'aparcament. Hi ha hagut algun petit problema en alguna canonada d'aigua que s'ha tallat, però s'ha intentat resoldre el més aviat possible. Això aixeca pols, aixeca sorolls, però bueno, això acabarà i tots tindrem gas natural, contractat o no, però almenys tindrem gas natural. Per tant, les obres, que ningú s'assusti, que no quedaran com han de quedar. L'empresa després ha de tornar a fresar tot el que està tapant i fer la capa d'aglomerat tal qual estava abans de fer les obres. I per tant, doncs, bueno, ja ho hem comentat diverses vegades, jo crec que és un gran servei a la disposició del ciutadà.
Aparcament soterrani. Fa pocs mesos l'Ajuntament va decidir trencar una mica en la dinàmica de les últimes tarifes i fer unes tarifes pues, més econòmiques, d'acord segurament amb la situació econòmica actual.
Sí, mireu, jo sempre dic el mateix quan companys o en altres tertulis que he anat doncs, han parlat del tema d'aparcament. Jo crec que va ser un gran encert fer un aparcament soterrat al bel mig del casc urbà. Per què? Perquè sí que estem en una crisi galopant, com ha dit l'Albert, sí que estem com estem i que ara és tot molt més complex, però això canviarà. Els mercats històricament hi hem tingut més o menys fortes aquestes pujades i baixades de l'economia i per tant doncs, algun dia aquests brots verds tornaran a sorgir i tot això sí, haurà canviat. I el que quedarà és el que s'ha fet i el que no s'ha fet. El que quedarà és que hi ha una en aquest cas una infraestructura necessària perquè la cala, no hem de negar, és difícil aparcar per l'amplària dels carrers, per la tipologia de casc urbà que tenim, doncs és difícil aparcar i per tant és necessari, si volem viure del turisme i donar un cert nivell de qualitat, doncs poder oferir una zona d'aparcament vigilada. Això és obvi i no hi ha quasi cap poble de la costa que això no ho tingui, no? Sí que és veritat que si s'hagués fet 2 o 3 anys abans, però això ningú té
la bola.
Una bola d'aquestes màgiques, ningú pot veure què passarà, però sí que és veritat doncs, que potser totes, o un 80% de les places s'hagués ficat a la venda i tothom l'hagués comprat, perquè a l'època de bonança doncs, havia facilitat de crèdit i la gent hagués comprat una plaça i ara no tindríem aquest problema. No és un problema, però sí que és veritat, com dius tu, que ens hem d'adequar als nous temps. Què hem vist? Doncs hem vist que durant l'hivern, durant l'estiu està, jo diria, que gairebé el 100% ocupat, val? Per tant, la gent que ve de fora sí que valora aquest servei perquè a l'estiu està al 100% ocupat i per tant creiem que els imports no s'han de canviar de l'estiu perquè la gent ja hi va, per què canviar-los? La gent no els troba cars en quan hi entra i accedeix, però durant l'hivern sí que, òbviament, està una mica més descongestionat els carrers del poble i per tant la gent no té aquesta necessitat tan imperiosa de poder fer servir el pàrquing privat soterrat. Per tant, el que han fet és que de 1 de juliol no, perdoneu, de 15 de setembre a 15 de juliol de juny, és a dir gairebé 9 mesos han baixat les taxes un 72,22%, val? Passant de 1,80 euros minut a 0,50, val? Un 72,22%, doncs fent una, bueno, jo crec que una campanya molt agressiva en quant a preus perquè la gent no li sigui un condicionant pugui accedir al pàrquing i sobretot em mires no de gestionar millor el pàrquing que també sinó de donar un ajut més al comerç local perquè ningú digui que aparcar davant dels comerços és complicat doncs perquè ara tindran un pàrquing que 0,50 euros hora per tant amb una hora d'anar a comprar 50 cèntims és un preu molt ajustat pocs aparcaments soterrats trobarem en aquest preu per no dir cap per tant doncs crec que és una aposta important pel comerç local i per la dinamització econòmica del centre del casc urbà.
Pel lloguer també s'ha...
Sí, si vols ho comentem. Igual que t'he dit que del 15 de setembre al 15 de juny baixem la tarifa de preu hora de 80 a 0,50, doncs també fem un abonament de l'hivern, no? Que seria de 15 de setembre a 15 de juny, de 39 euros, quan abans valia 60.
Al mes, eh?
Sembla. Al mes. Abans valia 60, ara val 39 euros, molt per sota de preu de mercat. Difícilment ningú trobarà un pàrquing vigilat, soterrat, per 39 euros al mes. I un abonament mensual tot l'any, també de 39 euros, quan valia 60. El que sí que no farem és fer un abonament únicament de l'estiu, perquè per rotació ja s'omple el 100% i no tindria sentit. Val? Per tant, baixem els abonaments mensuals un 35%, i els defraccions, ja sigui l'hora o minut, doncs un 72,22%. també recordar que hi ha places a la venda. Per tant, doncs, bueno, qualsevol persona que vingui, doncs, aquí a l'Ajuntament informarem dels preus i de les opcions de pagament.
Vostès han anomenat el Mercadona, una infraestructura, una inversió privada, una oferta comercial, però que hi ha, en canvi, gent que entén que pot perjudicar el comerç local, el petit comerç.
Mira, jo no sé si pot perjudicar o no pot perjudicar. El que sí està clar és que la realitat és la que és. Un 80% de la gent del poble marxa a fer la primera compra fora del poble. Lo qual estàvem utilitzant recursos de la nostra població i exportant-los a altres llocs. Si d'aquí, com a mínim, traient que una gran part de la gent del poble pugui treballar a Mercadona, voldrà dir que estos ingressos...
Suposo que vulgui dir que una part de la gent que treballa al Mercadona sigui del poble.
Sí, perdona. Tornaré a començar. Si una part important de la gent que treballa a Mercadona és del poble, dins de la nostra població, repercutirem una altra vegada els ingressos aquí, d'una manera diferent. També és veritat que la part de negoci de la nostra població, dins del cas, l'hem d'ajudar, i d'aquí tot el treball que s'està fent des de l'Ajuntament i des de les diferents àrees per a moure molt la dinàmica del negoci o del negoci, de la part del negoci del nostre poble. Tots estem passant un bon moment, tots estem repercutint. Jo crec que és algo que antigament, però molt antigament, estàvem reclamant en aquest poble. Si tots recordem, sempre ens queixàvem de que no venia una gran superfície, sempre diem públicament de que ens tocava anar a comprar fora i que era vergonyós que a la cala no tinguéssim algo per l'estil. Bueno, pues ara està aquí. Haurem de transformar-nos, haurem de recapitalitzar tot l'experiència que tenim com a negoci petit per a poder afrontar. Jo li veig una part més positiva que negativa. Jo sóc comerciant, jo tinc un negoci. Jo crec que en el moment que ens ve un monstruet d'estos, el que hem de fer és aprendre i modernitzar-nos, modificar i una miqueta anar a la part d'ells per a poder reaprofitar. Òbviament vindrà molta gent de fora, que és important també.
La setmana que ve pareix que comencen les reunions informatives amb l'objectiu d'explicar a la gent una experiència pròpia de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que l'alcalde en parlava també aquesta setmana al fil directe, i que es tracta d'oferir als ciutadans de l'Ametlla de Mar la possibilitat de que puguen abaratir la seva factura mensual de consum elèctric.
Sí, mireu, jo crec que és un tema important que gran part de la ciutadania...
Més que oferir l'Ajuntament, donar a conèixer que ho poden utilitzar, sí, ho poden fer.
Nosaltres no tenim cap interès especial en vendre cap producte, sinó el que fem és que l'Ajuntament ha dut a terme una acció fa un any, que és fer un estudi energètic, no?, una comparativa entre els preus que ens oferia les diverses empreses elèctriques i agafar el preu més ventajós. Ha passat un any gairebé i el que veiem és quin estalvi hem tingut. En el nostre cas ha sigut d'un 20%, són molts diners això, no? I parlant, doncs, els regidors vam dir, hosti, doncs és molt important, doncs, poder explicar a la ciutadania que nosaltres hem tingut esta experiència i que és extrapolable el 100% als veïns. Jo a nivell personal, doncs, ja fa mesos que ho he fet, doncs, a casa meva, no? I és el que volia explicar a nivell general. Una part important de la ciutadania desconeix, doncs, que el sistema, que el tema energètic espanyol està liberalitzat, val? I per tant, al igual que les telecomunicacions, podem escollir quina empresa volem, no? Tothom d'internet o de telefonia mòbil pot escollir l'empresa que millor condicions l'ofereix o millor servei o el que ell vulgui. També passa el mateix amb l'electricitat. I aquí ja no és un tema de servei, perquè engegar la llum és igual quina empresa sigui, sinó és un tema de costos. A través d'aquesta experiència que hem dut a través d'una empresa especialista en temes d'estalvi energètic, el que farem és el dia 17 de setembre, dilluns a les 19, a les 7 de la tarda a la sala, el que farem és explicar aquesta experiència, explicar com ho han fet, portarem el representant d'aquesta empresa. Aquesta empresa me consta que seleccionarà un número indeterminat, no el sé encara, de persones del municipi i les formarà per anar casa per casa i explicar que a través d'aportar les tres últimes factures de la llum els hi faran un estudi energètic a cost zero, els veïns no hauran de pagar res, i llavors els oferiran la possibilitat de firmar un contracte amb l'empresa més ventajosa, sigui quina sigui. Val? Igual que el dia 17 de desembre se fa a la sala, el 18 el farem al Centre Social de Calafort per la gent d'organitzacions, també hi ha un dia a concretar que es farà a Massemar dels comerciants, vale? Perquè també tenen en compte que el comerç doncs, consumeix molta més energia que les cases, els pot ser encara molt més ventajós, i és un tema molt simple i molt desconegut. Sí que és veritat que el procediment de canvi i d'anàlisi de les diferents opcions és complicat, perquè amb el tema de telefonia mòbil o ADSL és molt fàcil, te fiques a internet i al final mires si un val 30 o l'altre 35 i quina velocitat me dona, no? El tema energètic és una mica més complex, per això ho fa empreses especialitzades. No enganyen, simplement te diuen, mira, tu estàs actualment a l'empresa que tens, X, la que sigui, estàs pagant a tal euro preu quilowatt i a partir d'ara n'he trobat una que pagaries això. Això te representa al llarg de l'any, tenint en compte que hagués consumit el mateix que l'any passat, un 15, un 5, un 10, un 20, un 30, depenent de moltes opcions, serà més o menys gran el percentatge, i si ho firmes ells te tramiten el que és el canvi, val? I passa un mes i mig, i a més de l'empresa X t'arriba una factura amb una altra empresa. Tu tens els mateixos serveis, els mateixos, perquè això és un tema faves comptades, aquí no hi ha cap problema, i tens un estalvi. Tens un estalvi, que això és important. Doncs això ho han fet a l'Ajuntament i ha sigut molt positiu i creiem que no era bo quedar-nos-ho. Sí que és veritat que un percentatge indeterminat de la població ja ho ha pogut fer, perquè ho sap, perquè s'ha enterat, perquè ha dit un amic i han pogut fer-ho. Aquesta empresa també té el compromís, en altres mos ho fa, que cada any, a través d'uns programes informàtics molt determinats, el que fa és tornar-te a mirar si surt a compte un canvi o no. Per què? Perquè cada any canvien tarifes. I per tant, el canvi que he fet jo ara, molt ventajós, l'any que ve pot ser menys ventajós i pot haver un altre. Per tant, l'any que ve, si jo vull, puc tornar a canviar. Val? I quan dia que aquesta empresa com altres, no cobren per la gestió, és perquè cobren pel canvi. És a dir, quan van a una altra empresa, els hi porten una nova alta, igual que les assegurances, doncs tenen un benefici. Per tant, un servei gratuït pel ciutadà, aquell que vulgui podrà fer-ne servei, i sobretot ajudem a través de les idees, en aquest cas, a través de les idees, a través d'una altra empresa, però ajudem a la gent del poble a que pugui reduir la seva factura elèctrica, que això és molt important en els temps que corren.
Anem avançat, temes d'urbanisme, per exemple, també ja avancem que a partir de dilluns es repartirà la revista dels quatre cantons, hi ha una informació curada, l'Ajuntament ha fet els tràmits necessaris i entén que Promoción Escalafat és el promotor de la urbanització i per tant el responsable de fer les obres d'urbanització que queden per actualitzar els serveis que caldria que tingués la urbanització, i per tant bueno, s'acaba també en un procés també llarg per dirimir a qui correspon pues, acabar amb les mancances que tenen els ciutadans de les urbanitzacions, no?
Sí, des de l'Ajuntament hem decidit doncs, que les persones, en aquest cas les societats, s'han de fer responsables dels seus deures, igual que històricament durant molts anys han tingut uns drets, també tenien uns deures, i creiem en aquest cas doncs, que este deure no s'ha dut a la realitat. Per què? Doncs perquè a Calafat és, sota el nostre punt de vista, fàcil de veure de que no s'han acabat una sèrie d'infraestructures, d'urbanització, doncs per a que l'Ajuntament pugui cedir, en aquest cas l'urbanització, no? Per tant, l'Ajuntament l'únic que ha fet és requerir que Promoción Escalafat, en aquest cas, sigui catalogat com a responsable. Llavors, el que farem, bueno, és un tema molt complex jurídic, que explicarem també als veïns perquè en tinguin consciència, però l'Ajuntament el que han fet és declarar la mercantil Promoción Escalafat com a persona jurídicament responsable en concepte de l'organització de Calafat. També hem demanat la cessió obligatòria del servei d'aigua de l'organització, perquè entenem que ha de ser municipal, i a partir d'aquí s'engegarà un camí que òbviament hi haurà problemes, doncs, perquè evidentment l'altra part considerarà que no tenim la raó i ens haurem de trobar en un contenciós, i evidentment el jutge haurà de resoldre qui o no té la raó. Per tant, nosaltres el que demanem és un aval per la quantia equivalent a tot el pendent de finalitzar de l'urbanització, que evidentment de dur-se a terme no es gastarà fins que un jutge ens doni la raó, per si no podem tindre un problema com a mínim de tresoreria. I per tant, més que un procés molt llarg, el que volia explicar, doncs, és que és una decisió política però també tècnica, val? Perquè sí que és veritat que això s'hagués pogut fer molts anys i s'ha fet ara. Entre molts tècnics de la casa han fet un gran treball, perquè no és fàcil iniciar un expedient d'esta magnitud, i nosaltres lluitarem fins a totes les conseqüències, fins a l'última conseqüència, perquè creiem que tenim la raó, perquè creiem que l'Ajuntament no ha de finançar cap obra d'urbanització d'un sector que considerem que és privat, en certa manera, en quan hi ha un promotor, i per tant, doncs, arribarem jurídicament allà on feia falta per demostrar que este expedient que hem iniciat, doncs, és el que toca.
Ja que tenim aquí el regidor d'Esports, anem a parlar sobre la nova tarifació del CEM, no? Uns preus amb connotacions socials, amb l'objectiu de que el preu no sigui un impediment perquè els ciutadans utilitzin les instal·lacions esportives, no?
Bé, jo més que tarificació diria que ofertes de llançament, i una miqueta apropar amb la línia que portàvem de sensibilització la piscina, un actiu que tenim al poble i que a més estem molt orgullosos d'ells, a la gent i a la realitat del moment. Quan plantejàvem com traure-li profit i com apropar la piscina a la gent de la nostra població, ens vam donar compte que, a part d'una necessitat que teníem, també teníem una obligació i uns problemes, no? Problemes de gent aturada, de gent jove, que està constantment fora de la nostra població, i de la gent gran. Tres grans nuclis que s'aprofitaven o creiem que no s'aprofitaven lo suficient de la piscina. Quan parlàvem de la gent gran, el que diem era que clar, la gent gran li costa, la piscina al matí us pensaven que era una miqueta per la gent jove, i que se sentien una miqueta separats de la part esta de fer esports, no? Nosaltres amb la campanya d'aquest any que vam començar des del CEM i des de l'àrea municipal vam tindre molt clar que fer esports és salut, i fer salut és fer vida, no? I a partir d'aquí, doncs, el que hem aconseguit és dir, bueno, doncs, tota la gent gran del nostre poble, que a més a més siguin jubilats i que estiguin tenint una prestació com a jubilats, anem a fer tot el possible per apropar tota aquesta zona o tota la zona lúdica a ells. I han fet una oferta molt especial on tindran el 50% de la quota, ells estaran dos mesos i en pagaran un, tindran una matrícula gratuïta i sobretot tindran un dia com a mínim per a que vegin totes les instal·lacions, aprofitin i vegin que realment pujar allà dalt, doncs, els hi donarà una miqueta més de força i sentit a lo de poder estar una miqueta més actius. Quan vam tindre això molt clar, ens vam donar compte de que hi havia molta gent que volia fer esport, que tenia ganes de fer esport, però pues, realment tenia un problema, que estava a l'atur, ja no tenia una feina fixa i tenia un problema econòmic. Bueno, pues, el que hem dit és anem a fer el mateix amb la gent que està aturada, anem a tota aquella gent que està al paro i pugui justificar mensualment que siguis al paro i que sol està cobrant prestació del paro, pues, li farem un 50% de descompte a la tarifa. I finalment, dintre moltes coses més que podem estar molt de rato parlant, teníem un nucli que és curiós, perquè sempre ens hem benagloriat de que la Cala és un centre amb esport, de fer molt d'esport, i que són 750 persones. Pues, bueno, anem a apropar els gent jovens que sol venen els caps de setmana amb una tarifa especial per a ells.
Per tant, bueno, pues, tarifes adaptades a parlàvem abans de les tarifes del pàrquing a a la situació actual i també entenc que aquestes tarifes pues, suposo que persegueixen el mateix en no pagar matrícula, no? També a totes aquelles persones que s'apuntin abans de la Candelera, no?
Sí, no solament no paga matrícula, sinó que ajustar els costos mensuals a la realitat contractual de cada un. Eh?
Molt bé, perfecte. Pues amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Regidor Albert Medrano, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Rubén Layana, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I hasta el pròxim programa.
Adéu-siau. Adéu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.